Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
L'altre dia vaig compartir taula amb algú a qui no li agradaven gens els menuts i ho va confessar tot assegut a taula just abans de començar un menú degustació basat en cervellets, en tripa, freixura, fetge, turmes, que són testicles, i moltes coses més. Em va agradar aquella confessió sincera davant dels grupis de les vísceres, que érem tota la resta, i va ser divertidíssim observar les ganyotes que feia a mesura que anàvem passant els plats. Ell s'anava repetint com un mantra: tot és el meu cap, tot és el meu cap. I en certa manera sí, realment tot era el seu cap, perquè la veritat és que sense cap informació prèvia, tot estava tan ben guisat i dissimulat que ningú hauria dit que tot allò que menjàvem eren menuts. Tot era deliciós, eh? La terrina de lletons de vedella, el taco de freixura amb maionesa picant, els fideus a la cassola amb ronyons de conill o el guisat de tripa, pota i morro. Ell, per cert, l'home poc amic dels menuts, era l'alcalde de la ciutat que acollia aquell dinar visceral. Algú avesat en passar-se totes les seves manies en qualitat d'alcalde. La diplomàcia realment deu ser ben bé això. Com el cas de tants altres caps d'estat i de govern que viatjant pel món s'han hagut de menjar amb patates les seves fòbies, tastant insectes, per exemple, o ulls d'animals. Entre els diplomàtics circula una norma no escrita: si l'anfitrió t'ofereix un aliment tradicional, rebutjar-lo pot ser interpretat com un menyspreu cultural. És a dir, que si s'han de menjar ronyons, es mengen.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estem?
Molt bé. Jo amb això també sóc molt diplomàtic.
Sí, no?
Sí.
Tu haguessis menjat tot.
M'ho hagués menjat fent la meva millor cara de pòquer.
Però ja t'agrada, no?, més o menys, tot això?
Ah, no, això de les vísceres,
ah, sí.
No, no, amb això no hi hagués tingut cap problema.
Potser amb els insectes o amb algun ull.
Amb els insectes,
amb algun ull.
Sí, amb algun vegetal poder també, però no, amb això endavant.
Amb això cap problema.
Aquí, sí, devia ser l'alcalde d'Igualada, no?
No, home, però jo volia mantenir
la
seva anonimat, pobra.
Bueno, després...
Des d'aquí, salutacions, sí, a l'alcalde d'Igualada, sí, que va fer un paperàs en aquell dinar, bueno, monumental.
No passa res, alcalde, després això no ho traiem, això ho traurem.
No passa res, ho va menjar tot, eh? Des d'aquí vull deixar dit, eh?
Clar, menys, que sí.
Menys, però
és el que hem de fer els polítics.
El ronyons va ser, de veritat t'ho dic, l'única cosa que es va deixar al plat i jo me'n vaig menjar un extra, diguéssim.
Va amb el sol.
Sí, va, aquí convidem avui al restaurant caníbal.
Doncs, per començar, jo convidaria el nou director creatiu del Noma, ara que el restaurant començarà una nova etapa, post-René Redzepi.
Oh, i qui és el nou director creatiu?
René Redzepi.
Ah, vaja, Déu-n'hi-do, tot queda,
sí,
a casa, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, la nova etapa. Per situar-nos, el Noma, el restaurant de Copenhague considerat el millor del món durant molts anys, va tancar les seves portes a finals de 2024, o sigui, fa cosa d'un any i mig. Durant aquest temps ha aparegut als mitjans de comunicació un grapat de denúncies contra René Redzepi relacionats amb el maltractament laboral dels seus treballadors, insults, agressions físiques, humiliacions, tot això. Fa uns mesos el cuiner va fer un comunicat mig admetent les denúncies i mig demanant disculpes, i a tot això el restaurant ha seguit obert en un format que es diu pop-up als Estats Units.
Sí,
això vol dir,
sí,
que obre temporalment, faig molts calés i torno a tancar.
I tanco i me'n torno a casa.
Exacte.
Home, déu-n'hi-do, diuen que ha fet molts calés, als,
sí,
Estats Units, perquè, ja ho vam dir, el preu del menú eren uns 1.500 dòlars, per tant, no li ha passat gaire factura la fama que el precedeix.
Doncs, amb la butxaca ben plena, aquesta setmana el Noma ha anunciat la reobertura de la seva seu tradicional a Copenhague, però encetant una etapa nova que deixa enrere el model de direcció de Redzepi. Per això, al capdavant del projecte hi haurà dues dones, Anika de las Heras, com a directora executiva, i Mette Brink Solberg, com a responsable d'investigació i desenvolupament, i també hi haurà un home, Pablo Soto, xef executiu.
Ja, però en René Redzepi, que per cert tot això ho ha anunciat en un vídeo per allà caminant, com si res, vull dir, molt poc oficial, diguéssim, segueix, vull
segueix,
no se'n va enlloc.
Bueno, segueix, entre d'altres coses, perquè més enllà de les denúncies públiques fetes a través de mitjans de comunicació, no existeix cap denúncia a la policia o davant d'un jutge, per tant, res li impedeix seguir com ara director creatiu per projectes productes de llarg recorregut. Dit d'una altra manera, en principi no estarà a la cuina tocant els ous al personal en el dia a dia. Ja. Dit això, segueix sent el propietari del xiringuito.
Sí, sí, ja, m'ha quedat clar, molt ben explicat.
Per tant, si us convenç aquesta autoproclamada nova etapa del Noma, a partir del 5 d'agost ja hi podeu anar a reservar taula.
Sí, em sembla que allà és una miqueta més econòmic, uns 600 euros al menú.
Veus?
No hi aniré pas
la,
jo,
la meitat que
jo no hi aniré. I si en Redzepi ve al restaurant caníbal a que el convidem?
Doncs mira, se m'acut que li podem fer una amanida de tomàquet amb ceba al cop de puny.
Oh, boníssima la ceba al cop de puny. Sí, m'agrada molt. Qui més convidem al restaurant caníbal avui?
Doncs convidaria l'escriptor Julian Barnes.
Ah, sí, home, acaben d'anunciar que rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres el proper mes d'octubre.
Moltes felicitats, doncs, al Julian Barnes, que, per cert, es trobarà Leo Messi a la gala perquè també rebrà el premi. És una informació que probablement no t'interessa gens,
no, poc, Paula. M'interessa poc, no la sabia, però gràcies, sí,
clar,
sí.
Però per què destaquem la distinció de Julian Barnes i no la de Leo Messi? Doncs perquè en Julian Barnes és autor d'un conegudíssim assaig titulat El perfeccionista a la cuina, i Messi no. Subtítol, què passa quan un home meticulós busca la precisió gastronòmica en un llibre de cuina? És de l'any 2003.
2003, però és moment per recuperar-lo, una lectura molt recomanable per tots els qui ens agrada remenar, a la cuina, sí, sí.
És un llibre escrit des d'aquella cèlebre ironia anglesa en què relata els seus progressos i els seus fracassos en la noble afició per la cuina que li va sorgir ja de gran en Julian Barnes. Evidentment, quan explica els dubtes absurds que li sorgeixen, les inseguretats, els desastres que perpetra o també els petits èxits que aconsegueix, fan que qualsevol lector s'hi senti plenament identificat, i això sempre és molt xulo quan llegeixes qualsevol cosa. Recordo quan despotricava dels llibres de receptes on hi trobes frases com instruccions, com agafeu dues cebes mitjanes. I ell venia a dir que què cony són dues cebes mitjanes, o una patata gran, o un rajolinet. I, clar, són indicacions molt ambigües que tots ens hi hem trobat.
Un pessiguet, no? Julian Barnes podria fer una interpretació meravellosa de les receptes de les gastrosàvies.
Si aquest home hagués de fer una recepta seguint les instruccions de mi mare, acabaria en un psiquiàtric.
El perfeccionista a la cuina, publicat per Anagrama. I a què convidem en Julian Barnes?
Doncs, per exemple, un suflé de formatge, que és una de les primeres receptes que intenta i que no li acaba de sortir.
Ai, pobret. I encara tenim un últim convidat.
A veure, hauríem de pensar algú que sigui de Parlla Baix. Mira, la Gessamí Caramés.
Parlla Baix, ah, sí,
home, la Gessamí.
Sí, la Gessamí Caramés, de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, i tant. Sí,
doncs
sí,
la convidem perquè aquesta setmana ens hem fixat en el primer congrés de la Reserva de la Biosfera. De què va això?
A veure.
Doncs, per donar-te context, fa 13 anys, potser ho recordes, un 28 de maig de 2013, la UNESCO va declarar la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre com un espai del planeta d'alt valor ecològic i amb una activitat econòmica humana singular i sostenible que cal mantenir i conservar.
Sí.
Doncs aquesta setmana, 13 anys després, s'ha celebrat el primer congrés de la Reserva de la Biosfera per mirar d'impulsar i beneficiar-se d'aquesta distinció.
S'ho han agafat amb calma, podríem dir.
S'ho han agafat amb calma. El cas és que amb aquest congrés celebrat a Horta de Sant Joan entre dijous i divendres s'ha reivindicat un model de finançament estable, així com noves idees i noves adhesions a la marca Reserva de la Biosfera, que actualment ja fan servir algunes empreses d'alimentació com a valor afegit, no? Són empreses que fan, comercialitzen olives, arròs,
no?
Tots aquests productes que també fan a les Terres de l'Ebre.
I que també cuina la Gessamí Caramés, que si ve a que la convidem...
No, a res. Aquest és un d'aquells casos en què el convidat o convidada és qui ha de cuinar per nosaltres.
I tant, doncs claríssimament. Que cuini ella pel René Redzepi, que sabrà el que és bo, diguéssim,
sí,
i també per l'escriptor Julian Barnes. Vinga, i la Dolors, que ha de cuinar... No ho sé jo si se li dona
no
bé.
No ens ho ha dit.
Vull
mai
dir que la sala, déu-n'hi-do, bé,
un
però
dia,
cuina, no
un
sé.
Un dia l'hem d'entrevistar, la
sí,
Dolors.
Sí, home, estaria molt bé, sí, això. Bona idea. Un nyapotop. Sí, t'atreveixes?
Un nyapotop amb la Dolors. Oh, mira.
Sí? Vinga. Dolors, què tal? Bon dia.
Bon dia. Benvinguts.
Ai.
Gràcies.
Tot bé?
Sí,
sí, sí.
Avui tenim cervellets d'un parell de periodistes. Un el fem arrebossat ben cruixent i l'altre amb mantega i llimona.
Mira, cervellets.
Ja em direu com us agraden més.
Val,
després us portarem un calamar amb salseta de sobrassat de cuiner sevillan. I per començar, us podem oferir una escalivada feta a la flama amb filets curats de matemàtic.
Molt bé.
Una crema freda de cuiner, semblant a un gaspatxo, però una mica més versionat. Uns farcellets de pasta de full amb botifarra de tècnic de so.
Ui, no, això últim no.
Què us ve més de gust?
Jo, mira, amb la calor que fa...
Ja, tu ja...
Déu-n'hi-do la calor que fa...
Ja sé per on vas.
Jo tiraria per la crema freda.
Sí, no? El gaspatxo, el que sigui.
Sí, això que ha dit que és com un gaspatxo, sí.
De seguida, la crema freda de cuiner.
Ui.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
Carme Gasull, Marc Casanovas i Jordi Vilà, què tal? Bon dia, com esteu?
Hola, molt bé, bon dia.
Bon dia.
Molt bé.
Bon dia.
Molt bé. Com ha provat la setmana? Sí, tot bé? Molts saraus, moltes festes. Bueno, ens vam trobar gairebé tots, menys el Marc. Marc, que no estaves als Premis Nacionals.
No, no hi era.
Ah, mira.
No hi era, bona pregunta.
Sí, però ets premiat, ex-premiat.
Ex-premiat.
Sí.
Bueno, ex-premiat no, sempre queda, no?
No, perquè els premis sempre queden, correcte.
Això, sí, sí, Jordi, sí. També.
Sí, sí. Deixa'm fer, mai ho faig jo, això, i avui vull fer-ho.
A veure, què passa?
Deixa'm fer una mica d'estrella d'ego. No hi era i no sé per què no hi era.
Ja. Això hem de reclamar.
Home, doncs no, perquè no li van donar cap premi. No li donaven cap premi, llavors no li interessa.
No,
no, no, jo, jo hauria vingut, eh? Jo hauria vingut.
Va, va. La qualitat de periodista, a priori, hauria de ser-hi. Bé, comencem avui cuinant, sí? Després
sí,
anirem
tant.
A la sala, després anirem al cinema, ens escarxofarem al sofà, que es diu, mirant alguna sèrie de televisió, però comencem per la cuina, va.
Si yo no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliña.
Jordi Vilà.
Un gazpacho con su ajo y su pepino.
El cuiner que cuina.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, escudella y esqueixada.
I avui gairebé la sintonia ens ha fet el peu perfecte perquè ara deien, feien referència al gazpacho i és això que avui farem. Avui parlarem del gazpacho perquè ja ve de gust i perquè ens agrada. Bueno, depèn, ara ho debatrem, això. Però ja ho sabeu, Jordi Vilà, xef dels restaurants al costat Alquímia i de la seva botiga de menjar per emportar, va de cuina i també del Vivant de Pobret, que sempre ens el deixem. El Vivant és un restaurant també.
Sí.
I, és el nostre cuiner que cuina.
I amb una terrassa fabulosa.
Sí, i tant.
A veure, entrarem ara després amb els gazpachos, amb com el fem, com no el fem, però anem a allò que es diu primer... Bueno, una cosa que ja n'hem parlat diverses vegades, però avui que tenim Jordi aprofitem, que és que el 2023 l'Institut Català de la Cuina va incloure el gazpacho dins del corpus de la cuina catalana, que és, ja ho sabem, ho hem explicat moltes vegades, aquest receptari exhaustiu de la nostra gastronomia, és a dir, el gazpacho va ser considerat un plat català i això va crear certa polèmica. Tu què en creus? Què creus, Jordi? És un plat català, el gazpacho, sí o no?
Mira, jo ho tinc claríssim, però i d'aquí no em trauran.
Ai!
No, però és que...
Ai! Si no saps qui ha dit?
Bueno, sí que ho sé, sí que sé el que dirà, però sí.
No,
bueno,
però per mi... per mi hi ha més polèmica en el fet de que jo no surti en el corpus aquest de la cuina catalana, que no sé, surten 700 restaurants i nosaltres no hi som, per mi és més polèmic
avui,
això.
No, però avui, tothom està reclamant.
Avui
és
dia de reivindicació.
Mare meva, jo marxo.
No, però jo sempre intento explicar la realitat, sí, com l'has vist, amb franquesa, perquè si no... no anem bé, no? Per mi això és més polèmic, perquè porto 30 anys fent cuina catalana, però en fi, és igual. Deixant això, el tema del gazpacho és que el viatge és molt fàcil. Moltes vegades pensem com fem per mantenir una cuina i tenim la visió de les següents generacions que puguin ser pares, fills, nets, no? Diguéssim, i fem aquest recorregut. A vegades és convenient fer-lo una mica més llarg. Aleshores, si nosaltres pensem en la cuina, que ja ho sé que no, molta gent ja ni li interessa pensar en la cuina d'aquí 75 anys, però llavors no hi ha cuines distintives al món. Només hi haurà una cuina al món, perquè si el gazpacho, que és andalús, sens dubte alguna, si el paràmetre pel qual diem que un plat, en el moment que ja fa 50 anys que és popular en un lloc i ja pertany a aquest lloc, doncs llavors benvinguda l'hamburguesa, benvinguda la pizza, llavors, no? Allò, passeu, no?
No. Tu creus que el gazpacho no és ni serà mai cuina catalana?
És la cuina dels nous catalans.
Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho. Jo sóc del Baix Llobregat. Mm-hmm. Hi ha un creuament allà.
Això m'ho dius ara, Jordi. Sí.
De la llet materna al gazpacho.
Sense...
Tal qual, sense passar ni per l'escudella, com aquell
que diu.
Sí, perquè... Sí, perquè ja... No, però...
Amb crostonets?
Prèssecs, prèssecs.
Però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho tota la vida en què aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa. I la fabada és de cuina asturiana. I ja està, no passa res. Llavors ens dius, hosti, ens encanta i ho tenim aquí i interioritzat i el tenim... Bueno, perfecte. És que saps què passa? Que si no es desendreça tot, eh?
Jo estic d'acord, eh?
Si no es desendreça tot.
Sí, més enllà del vincle dels anys, jo crec que ha d'haver-hi una connexió amb receptaris històrics, ha d'haver-hi una connexió amb el territori, amb els productes... Bueno, no sé, jo tinc la sensació també... Jo si hagués de dir sí o no, en plan, si m'hagués de decantar, estaria... 100% d'acord amb el Jordi.
Carme Gasull.
Sí, sí, comparteixo.
És que a més els plats formen part de la cultura d'un territori. I sovint, jo... Si tu et venen els ulls i estàs menjant alguna cosa, allò t'ha de poder transportar d'alguna forma al lloc on estàs, a on pertany. No? T'ha de tenir un sentit amb aquest aspecte. I això és bonic. Evidentment, jo a mi m'encanta menjar sushi, gazpacho, hamburgueses, i tot el que és bo m'agrada menjar-ho, no tinc cap problema.
Potser hi ha una diferència entre el sushi i el gazpacho, eh? Saps que
bueno, si estigués ara sí, aquí... però igual d'aquí 70 anys potser
correcte.
No.
Correcte, sí. Per aquesta regla de tres que està explicant el Jordi.
Mateix.
Saps que si estigués aquí el senyor Toni Massanés, defensaria a ultrança que el gazpacho és un plat català i que sigui incorporat al corpus, ell deia en el seu dia, com la primera edició d'aquest corpus ja incloia l'amanida russa, els canals que tampoc són nostres i ja ho són, i més plats, diguéssim, originals d'altres contrades. Informació perquè la gent ho sàpiga. Quins criteris fa servir el corpus per introduir o per dir que un plat és cuina catalana, eh? Que hi ha referències de fa més de 50 anys, txec, amb el gazpacho, sí.
Sí, sí, sí.
Que la recepta es fa a diferents llocs del país...
Sí, sí, sens dubte.
Que les persones encastades que han assegurat que preparen la recepta no tenen cap vincle familiar... Correcte, perquè jo no tinc cap vincle andalús i la faig. No? Sí. O sigui que, a priori, és a dir, si anem a agafar, diguéssim, els criteris de, no? de l'Institut Català de la Cuina, sí. Però bé...
Llavors, si els criteris són aquests, i ara fem un viatge 75 anys endavant, parlem de la cuina mundial i deixem-nos de cuines catalanes, no? Perquè llavors quina serà la diferència entre el corpus de la cuina catalana respecte a la cuina romana?
És un gran debat que
es
durà a terme aviat amb taules, diguéssim, amb altres taules que no són les del caníbal.
Ah, vaja, alguna cosa que hagis d'anunciar?
No.
Ah, no?
No, aquí ara mateix no, ja arribarà.
I ens ho diràs. Sí. Bueno, com això no ho resoldrem, jo he fet a portaveu del Toni, ja, sí. o per exemple del Xesco Bueno, que ens estimem molt i que la Carme ara deia la cuina dels altres catalans, que ell té aquest llibre fantàstic i deia, escolta, ja podem dir que el gazpacho és cuina catalana o encara hem d'esperar que passin unes quantes generacions més? Cito Xesco Bueno.
Clar, fa 70-80 anys el corpus hauria pogut posar plats amb bacallà de la mateixa força que ara sí que els posa, evidentment, sense cap mena de dubte.
El que passa, que si algun dia aquí es fan uns espaguetis amb samfaina, jo això sí que ho puc arribar a entendre, que això sigui cuina catalana, perquè li dones una identitat pròpia. Perquè si no és molt fàcil que tot es contamini... I no ho dic en negatiu. Sí, és a dir, ojo, que jo no estic en contra. Ja et dic, jo he consumit gazpacho... tota la meva vida.
Aquest debat és millor que el de truita amb ceba o sense ceba.
Home, on vas a parar?
Bueno, sobre la taula quedarà...
Alguna recepta ens donaràs ara?
I cadascú, sí, home.
Ah, sí, doncs perdona, tinc una recepta de gazpacho espectacular.
Ai, perdonat, Jordi Vila.
Vinga, va, doncs ara ens la donaràs, va. Fantàstica aquesta cançó. cançó de la Rosalía, d'una Rosalía una mica...
Com li agrada la Paula, la Rosalía. Sí.
Com li agrada. Em sembla que avui en tindrem dos gots.
Recepta de gazpacho, i ens ha quedat clar que el Jordi va passar de la llet materna al gazpacho, gràcies, em sembla, que una dona cordobesa, no?, que et feia d'àvia, val a dir que, i ens ha quedat clar que això és un plat andalús, que la recepta original era blanca, vull dir que no duia tomàquet.
Bueno, a mi aquesta dona, no?, la Maria Cantillos...
No dic lo de la teva dona, sinó que si anem a fer història de la cuina, abans de que ens arribés al segle XIX el tomàquet i el pebrot, els gazpachos eren blancs.
Clar, mira, com a anècdota, a mi aquesta dona m'explicava que allà la gent que anava al camp a treballar moltes vegades agafava aigua, s'hi posava sal, oli i vinagre. El qual, i amb això es refrescava, era la forma de refrescar. I diu, és que hi havia gazpachos que no duien ni vegetals, per dir alguna cosa. Val? Aleshores, doncs bueno... I ja està, i aquesta dona, la recepta que hi feia allà de gazpacho, que és una recepta que és un gazpacho de got. Nosaltres la reproduïm al costat, l'hem reproduït també al Vivanda, que és sense ficar-hi verdures ni res pel mig, sinó que és un refresc que sempre ho hem pres a l'època d'estiu a casa, abans de dinar, no? Allò, abans de dinar, un got de gazpacho i després el primer o el segon. I és un gazpacho que la característica en aquest cas és que porta tomàquet, porta pebrot i porta all. Són aquestes tres verdures, no porta ni cogombra ni porta ceba.
Interessant, llavors, perquè aleshores... el cogombra no li agrada, ja compraria això.
Sí, i llavors, aleshores, amb aigua, oli i vinagre.
Aigua afegida, eh? O sigui,
sí, aigua, i una mica de pa, també. Però poquet, lo just per avellotar-lo una mica, allò de... No? Tot just, i és un gazpacho molt líquid i bastant fort de vinagre. Després et diré que per mi el gazpacho, és a dir, té com dos dies de pujada i després ja baixa.
Què vols dir?
És a dir, tu fas un gazpacho acabat de fer, que està molt bo, però els gustos encara no s'han integrat del tot. Llavors, aleshores, tu el dia següent tots els gustos queden molt ben harmonitzats, diguéssim, un dia més segueix estant allò molt bo i a partir d'aquí... Ja, diguéssim, hi ha oxidacions, ja el gust ja...
Sí, intenteu servir al costat, per exemple, el gazpacho del dia, o sigui, que ha elaborat el dia abans.
Intentem respectant menys el dilluns que has acabat de fer.
El coles o no el coles, el gazpacho?
Sí,
gran sempre, dilema.
Sí, sempre colat. Encara que li vulgui, igual que un salmorejo, per exemple, que té una textura més densa, però tot i així... m'agrada colat que sigui molt fi. Amb robot, amb tipus Turmix, Thermomix, doncs està bé. El que sí que nosaltres el que sempre fem és posar tots els ingredients i deixar-los reposar i que quedin ben remullats i sempre en nevera. Però és que si no, la pell del pebrot o del tomàquet és desagradable a la boca.
Ja, una mica.
Sí, inclús mica. No és convenient riure gaire, si no coles,
Sí, les dents.
A tot això, aquí posem oli d'oliva del bo, oli d'oliva verge extra, sempre. I amb totes aquestes hortalisses, o sigui, això és una bomba en el bon sentit de la paraula, a nivell de nutrients, vull dir, és una cosa fantàstica. Vitamines.
Bueno, val a dir que és supersà, que és supersaludable, i nosaltres intentem que la gent prengui el gazpacho de remolatxa, per exemple, que és una recepta del Xavier Pellicer, que és la fa extraordinàriament bona. Nosaltres...
Simplement afegeixes la remolatxa?
Sí, bàsicament podríem entendre això. Després, però si ara busquem gazpachos d'aquests, que ara podrien ser pues, o de síndria o de cirera, no? Que són fabulosos, que queda un gazpacho molt bo, perquè el gazpacho de tomàquet, com us he dit, potser encara li faltarien uns dies, vull dir que hi ha aquesta tendència a precipitar-nos. Hem d'entendre que perquè tinguin èxit parteixen de la qualitat dels productes, llavors són de màxima temporalitat i que a nivell nutritiu, bueno, són espectaculars.
El papa va menjar una crema de meló allà a Montserrat, no sé si ho vau, bueno, si ho vau
escoltar. Sí, has tingut accés aquí al menú papal?
Bueno, ho van dir per la ràdio i ja saps. Sí. Però hi havia una crema de meló que justament es deia que clar, feia força fresca, no? Feia fresquet allà dalt i no sabem si la crema de meló va sentar molt bé.
Perquè meló per nil deu ser pecat.
Sí, a tot això hem obviat una cosa que li faria una mica de competició, podríem dir, al gazpacho, que és el salmorejo, si hem de fer equips, i jo sense cap mena de de soc de l'equip Salmorejo, que és un plat cordobès.
I a mi no m'agraden els conflictes.
No. I on hi posem...
A mi
aquí
tampoc.
Sí que seria una versió del pa amb tomàquet, fet a sopa. Sí. Podríem dir-ho així?
Podríem dir-ho així.
Sí, m'ho compres?
Sí, però sí, bàsicament el Salmorejo original es marca perquè en l'absència del que podria ser el tema del vinagre. Uh-huh. No, originalment és tomàquet, és pa, una punta d'all i amb oli. A mi m'agrada posar-hi sempre una punta de vinagre, vull dir, m'agrada moltíssim, ho fa molt més fresc, ho fa refrescant, no? Sí, inclús amb una... I nosaltres li posem pebrot escalivat una mica, també, i bueno, li dona un punt diferent, sí. Oh. Tot i així, moltes vegades... No, pel gust, inclús. Mm-hmm. Passa que hi ha bastant més greix, és una...
És més dens.
És més dens, és molt més potent.
El que deia jo ara de l'oudú, és una excentricitat o és una cosa molt comú, no? Posar oudú per sobre.
Oudú i pernil, sí. A mi m'agrada molt posar-hi tonyina en sorra, saps? És una tonyina curada amb sal, però encara una mica crua, no arriba al punt de la... No és com una mojama, que és tan seca, sí. Que també m'agrada. Queda molt, molt i molt bé.
Són els guarniments, sí. Que tu els hi dius empastifats.
Sí.
Per què?
No, jo dic que a vegades... No, sí, el punt aquest de l'entrebanc, és a dir, és aquest punt de sofisticació que moltes vegades amb els restaurants utilitzem per enriquir, que a més ens dona molt de joc, amb totes aquestes sopes fredes, tot el món del peix blau, per exemple, ens dona molts contrastos, la cirera, el raïm, els fruits secs, són elements que inclús el gengibre, l'alfàbrega, la menta...
No m'agradaria acabar sense citar-ne una que jo crec que és una delícia de sopa freda o de crema freda en aquest cas, que és la vichyssoise.
Sí, aquesta, la vichyssoise és la sopa freda francesa, no? També la de la crema de melot ens ve una mica per la part de francesa, uh-huh. No? La vichyssoise és l'altra gran, la gran sopa freda més elaborada, no? Perquè aquesta sí que evidentment un ofegat de porro amb patata, amb mantega, una mica de sal, pebre blanc, no? I aleshores no requereix que estigui mullada, és a dir, que el líquid que incorporem sigui brou de pollastre, pot ser amb aigua, ens quedarà molt bo. I acabat amb el punt de nata líquida, sempre.
Alguna pregunta pel Jordi abans que tingueu sobre
l'ha mencionat
i
tu i jo vam menjar fa ben poc plegats, a veure si te'n recordes a on, un gazpacho de cireres de Terrades.
Un gazpacho de cireres, sí. No em pilles, avui no tinc el meu millor dia, Marc, o sigui que m'has
d'ajudar. Al nord de Catalunya, Figueres.
M'has d'ajudar, sí.
Aquest, motel,
a Motel, on jo que Motel Empordà, sí.
I em va, t'he de dir que feia molt temps que no el tastava, el de cireres, i bé.
I ens vam reconciliar, sí, perquè si estigués aquí al el Regol diria que res de frites al gazpacho, sí. Però bé, això també seria un altre debat.
El gazpacho de cireres, que al Felip Regol no li agradaria perquè la cirera és dolça i començaríem ja amb coses, però és un plat que el va popularitzar i et diria que el va crear, que el va inventar el Dani García, que el feia en el seu moment amb formatge. I ha sigut un plat molt replicat, saps?
Sí, sí, i que ha arribat a les cases.
Que ha arribat a les cases, sí. No, correcte, Vull dir que... Sí. S'han de treure el pinyol abans, per això.
Sí, no malament.
Sort com ho has dit.
De més amunt han caigut.
Sí, sí. Gràcies, Jordi Vilà, per aquest manual, per fer bons gazpachos i altres coses, i sobre si això és un plat català o no, doncs en continuarem debatent. Anem a la sala, us sembla? Som-hi, va.
A la sala, amb Carme Gasull.
A la taula del caníbal, Jordi Vilamar, Casanovas i Carme Gasull a la sala. Darrera secció, ha passat molt ràpid tot això, que aquesta temporada hem fet d'anfitrions dels anfitrions, sempre ho diem, dels restaurants, que són els cambrers, les cambreres, els caps de sala. Aquesta feinada que aquesta temporada hem volgut posar en valor, tan important com és, i déu-n'hi-do, hem conegut perfils molt diferents, de llocs molt diferents, amb estils diferents, i no sé quina és la nostra protagonista d'avui, Carme.
Doncs mira, la nostra protagonista aquesta és la barcelonina Gemma López Gramunt, cap de sala, cambrera principal del restaurant Sur de Barcelona. Un dels tres vèrtecs del negoci, juntament amb el Sergi Puig, sommelier i parella de vida, i el Carles o Charlie Morote, els fogons.
Charlie, no? Conegut, em sembla,
sí,
a mi. Això,
amics.
Ara has dit Suro. Suro és un restaurant, ja ho hem dit, a la capital catalana, al carrer Casanova, que és un dels laterals, em sembla, no?, del mercat del Ninot, i que al desembre farà 4 anys, vull dir que és un restaurant de nova
anys, ja?
Creació.
Mare meva, que ells ens fem, no?
Sí, passa ràpid. Ara
per
repartir-ho. Que potser era feia uns mesos, però no, ja fa 4 anys, i jo no sé com el definiríem, aquest restaurant, perquè això de les etiquetes no els agrada massa.
No,
entenc,
no, 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 és així. Mira, em deia la Gemma, podríem definir-lo com un restaurant hiperpersonalitzat, que veu de la cuina mediterrània, catalana, mexicana, asiàtica, així me'l definia la Gemma López. Un projecte que neix fruit d'un canvi a l'equip del restaurant Gresca, on treballaven els tres, on es troben els tres. A ella, que ve del món del disseny, en acabar doncs, aquesta etapa, li fan propostes de consultories hoteleres i va pensar fins i tot en deixar l'hostaleria. En paral·lel, el Carles, pare de família, doncs estava a punt de fer els 40 i s'enfrontava al ara o mai, d'emprendre. I amics, coneguts i exclients, mentrestant, els hi deien, ostres, teniu les tres potes principals per obrir un restaurant, cuina, sala, sommelieria, cosa que no acostuma a passar, perquè no us llanceu a l'aventura. I un dia van anar a mirar un local i van decidir demanar un préstec que els va permetre pagar el traspàs només. I amb l'ajut de la xarxa personal doncs van poder arrencar aquest projecte, que diu va néixer d'una manera una mica inconscient, amb molt amor i passió, això sí, sense res en clar, que s'ha anat fent gran a ell mateix, escoltant el client, escoltant-nos a nosaltres, fugint de les grans onades de les xarxes socials i amb resiliència a les frustracions del que potser no podíem fer per falta de recursos. No és un sprint, és una maratons, deien veterans del sector. I vam optar per la via lenta i està molt contenta d'haver-ho fet així, ella i els seus companys. Bé, un mirall de la seva personalitat.
Suro, hem dit que es diu el restaurant, que entenc que fa referència a aquesta oferta vinícola, és a dir, als vins, que em consta que és força espectacular, però potser altres connotacions.
Sí, sí. En català remet al material, o bé, ens remet a nosaltres al material amb el que s'elaboren els taps dels vins, i en japonès fonamentalment vol dir fer. Però també té connotacions eròtiques, sexuals, de plaer. Un nom que va sorgir de manera espontània i que els va semblar que definia a la perfecció el seu projecte, que amb tants matisos i colors com té, sembla un calidoscopi, com la nostra protagonista d'avui.
El Marc va fent que sí, ets fan del Suro?
Sí, bueno, mira, va ser curiós perquè no portava ni 48 hores obert i jo vaig anar-hi allà, vaig menjar sol perquè acabaven d'obrir. Va ser una visita on he apreciat realment com amb 4 anys, que ara ho hem dit de vida, veus com un restaurant va creixent i creixent i creixent davant del mercat. Ell ja, em va dir el Sergi, em diu, jo volia per fora un look, bueno, em sap greu dir-ho així les paraules, però com seria un el look d'un prostíbul a Amsterdam, és a dir, amb la llum a fora vermella, sense nom a la porta, és a dir, buscant expressament l'anonimat, i el que trobes a dins és un restaurant amb una importància molt gran pels vins. Per cert, jo no, és dels llocs on més veig que tanquen, però no tanquen perquè estan de vacances, sinó diuen, és que tanquem perquè ens anem a Cellers, i la gent sap que quan tornem amb noves propostes que hem catat principalment nosaltres, no? I això no acostuma a passar a moltes contrades.
Coneixem una mica més a la nostra cap de sala d'avui, va.
La Gemma López Gramunt té 31 anys, va fer el batxillerat científic i va marxar a viure a Berlín, va estudiar alemany i va descobrir una cosa que li va canviar la vida i la va connectar amb la sala. Tot això resumit, escoltem-la.
I allà vaig descobrir que algú que malauradament aquí no et parlen, que és l'art. Ja no, i vaig dir, sí, vull fer això. Vaig tornar aquí el cap d'un any, vaig començar a estudiar art i disseny a l'Escola Massana i al final vaig aconseguir un canvi d'expedient i vaig acabar la carrera a Berlín. En paral·lel, sempre vaig estar fent feines doncs, d'hostaleria i feia coses de tot tipus, o sigui, des de càterings de luxe a llocs de batalla, etc. No ho sé fer, però sí, saps? Vull dir, sí, som-hi. I rei, quan vaig tornar aquí, bueno, a mig camí que tornava aquí, he passat per la Moritz, pel Tapa-Tapa de Passeig de Gràcia, per la Fira de Barcelona, o sigui, tot eren, però això, batalla pura i dura, cosa que a mi em funciona perquè sóc un nervi i era meravellós. És com una gincama, m'encanta.
És un nervi, la Gemma, ja ho veiem per com parla, eh?
Sí, sí. Diu tantes coses que l'hem hagut de retallar molt. Bé, torna a Barcelona i allà descobreix, o aquí descobreix, a la nostra ciutat, el món dels vins. El vi no li agrada, és més de cerveses i de cocteleria, però en vol aprendre i s'hi enganxa. La resta de la història la continua explicant ella mateixa.
Aquí entra com el gran dilema de és el que vull fer, però sento que no és el que s'espera de mi. Els meus pares sempre van ser molt de l'important és que siguis feliç i tu pots fer el que et proposis, pots fer el que vulguis, llavors com aquesta sensació de s'espera algo molt gran de mi, però a mi m'agrada ser cambrera. Això vaig fer un màster a Elisava de disseny de nous materials, però quan vaig acabar allà i vaig començar a treballar a l'estudi de disseny, el meu jefe un dia em va dir, Gemma, jo m'encantaria que et quedessis aquí, però crec que ets més feliç a un restaurant. I això em ressonava, perquè a més hi havia amb un altre periodista, quan vaig deixar el Gresca, que em va dir, a vegades el que volem fer no és el que creiem que hem de fer. Em costava molt, no?, acceptar o entendre que volia ser cambrera. Hosti, sento que tinc com moltes coses per donar i que m'agrada molt aprendre i m'agrada seguir-me formant, però que m'ho passo molt bé treballant de cambrera, saps? Crec que és una feina que em trobo a mi.
Interessant, perquè això no ho havíem... Sí. No?
Molt, molt.
No.
A més, també la vam sentir al Paravere Fòrum, a la Gemma, que està agafant amb els anys discurs.
És una dona, una donassa de la gastronomia, em sembla, amb qui trobo que hi ha una connexió molt forta, personal, eh? Bé, doncs, qualitats per ser un bon cambrer això, cambrera, també li preguntàvem.
La Gemma López.
Crec que és una feina que si... tens una mica d'atenció, aprens molt de tu mateix i entens on posicionar-te. Jo vaig començar, jo era molt guerrera, quan parlava amb la ment i jo bordava com un gos, deia, això no ho permeto, saps? I tal, i no sé què, i era molt impulsiva. I amb el temps, o sigui, jo crec que és una feina on, evidentment, empatia i intel·ligència emocional són supervitals. Crec que és una cosa que igualment seria vital en la vida en general, però a més crec que, saber-te desplaçar, és a dir, no tenir aquest ego, saber jugar aquest joc, no?, una mica de... estirar la corda, deixar, cedir, etc. Hosti, jo sento que he crescut molt, saps, en aquest sentit.
Escoltar i observar, m'ho resumia així. Tan important abans de prendre decisions, abans d'actuar.
D'actuar a la sala i a la vida gairebé.
Sí, senyora.
Qualsevol servei demana, diguéssim, aquestes qualitats, eh? I avui estem escoltant, estem coneixent la història de la Gemma López, cap de sala del restaurant Suro, 31 anys, però ja que sembla que porti mitja vida treballant amb això. I què t'ha dit la Gemma, que és una cosa que a vegades ens agrada preguntar, sobre el tracte que els restaurants donen als clients, no?
Doncs fa una reflexió molt interessant sobre aquest tema.
Sento que ens hem tornat a nivell restauradors, ja no parlo a nivell clientela, molt poc exigents amb el tracte i amb el que oferim a la gent. Crec que el punt diferencial de molts restaurants a dia d'avui, o sigui, és l'experiència i el com et sents en aquell lloc. A nivell periodisme o xarxa sempre s'ha fet com aquest en els últims anys, rebombori al voltant de la figura del xef, del cuiner, alguna pinzellada sobre la somilleria, però la part de la sala ha quedat molt abandonada i la gent no té referents. I quan es parla de referents, crec que es parla de referents dintre d'un marc molt estrellat i la gent oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això és, per mi, és el que no té preu. Em sap greu dir-ho, però crec que hi ha una mancança d'hospitalitat i amb gent que parla d'altres països crec que és com generalitzat.
Durant la conversa o entrevista em citava també el restaurador nord-americà Will Guidara, un dels fundadors del renovat Eleven Madison Park, conegut per una frase, Service is black and white and hospitality is color, i per altres, eh? I per uns llibres que en remeten a un altre protagonista de la sala que vam tenir mesos enrere, la Clàudia Ferreres, afincada a Londres. La podem recuperar, la podeu recuperar als podcasts que hi han penjats. Bé, mira, hi ha connexions, eh?
I això que deia la Gemma, ara us llançava la pregunta a tots, ens hem tornat molt poc exigents amb el tracte i amb la gent? Creieu que sí? És a dir, sempre exigim molt a la cuina, no? Ens fixem molt. Però després això del tracte... Nosaltres no, eh?
No seríem, clar, no seríem el client mitjà.
Ho dic en general, eh? No sé. Sí.
No, jo crec que hi ha un... I ho pateixo des de les dues vertents, jo com a professional i com a client, no? Jo crec que el que hi ha és una resignació. És a dir, de fons, el que succeeix és que hi ha una molt poca identificació per part dels treballadors, que ja no dic professionals, és a dir, els restaurants hi ha professionals, però després hi ha molts treballadors. I els treballadors, em refereixo a aquella gent que està en un restaurant sense compromís amb el propi restaurant, que els seus plans de vida són uns altres, que ningú vol mantenir-se amb aquell mateix ofici i aleshores les exigències les mínimes. És a dir, abans, si se't queia un cobert a terra, jo vinc d'una hostaleria que si se't queia un cobert a terra a la sala...
Se't queia la cara a terra perquè del cop que
no,
et donaven...
No, no, com no, t'anaves a repassar coberts 2 dies i no tornaves a la sala en 2 dies.
Ostres, és a dir, tampoc gens estan passant tan poc?
Bueno, una manera d'aprendre, no?
Sí, però saps què passa? Que a vegades ara ens acostumem professionalment a que vagin caient coberts al terra i no passi res. I si dius alguna cosa, escolta'm, ha sigut sense voler... I dius, home, ja ho sé que ha sigut sense voler. És a dir, hi ha una poca exigència en aquest sentit, però és que no pots exigir gaire. I com a client, després, el que ens trobem és que ja ens conformem perquè, com que el nivell del servei és bastant... Ho hem de dir, el servei és bastant generalitzat,
En general, tirant a baix, vols dir?
Home, sí, hi ha una carència.
I es diu això...
Però t'ho dic fent-me crítica a mi mateix, que de veritat que costa molt fer equips i comprometre'ls i exigir i que entenguin. Per què? Pues perquè els seus interessos són uns altres.
I ho haureu sentit mil vegades, que això de que a Barcelona el servei és molt pitjor que a Madrid, segur que ho heu sentit moltes vegades.
I és així.
Jo crec que hi ha una cosa... El xup-xup de fons és que mentre el servei sigui un ofici provisional per optar al teu ofici principal, els efectes col·laterals seran tan grans pels que volem un bon servei que efectivament hi ha uns intangibles que estan allà.
Crec que és el moment d'escoltar el que ens diu sobre el futur la Gemma, perquè està molt relacionat amb aquesta conversa que estem tenint a la taula Caníbal.
Crec que hem de picar molta pedra nosaltres i acompanyats de gent com vosaltres per reivindicar una mica l'ofici. I també per gent, potser com jo, que no li faci por. Vull dir, que és divertit, que és meravellós i que, evidentment, no són els sous que pot tenir un enginyer, però que tot arriba, saps? Vull dir que no tots són cambrers de cadenes que tenen sous mileuristes, que pots acabar fent moltíssimes coses i que té molt poder la nostra professió. I la quantitat de gent que pots arribar a conèixer, això sí que no té preu. No sé com avançarà, però tinc la sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu, o sigui, acabarà sent algo raro. Llocs petits on hi vas ja no tant això, pel que menges o pel que veus, sinó perquè et sents a casa.
Quantes vegades no hem tornat a un restaurant perquè et fan sentir com a casa i potser, no és que el menjar estigui en segona línia, però et fan sentir com a casa, llavors tornes.
Jo us diré una frase que l'he dit ja alguna vegada, sempre quan parlem d'això.
Més d'una i més de dos.
Exacte.
Sí.
No, perquè sempre ho dic.
És molt bona, sí.
Tu vas perquè t'hi recomanen, tornes per la cuina, però et fas client pel tracte.
I és així.
I és la pura importància. I a més, i psicològic, és a dir, la feina psicològica i el desenvolupament cultural que ha de tenir una persona bona a la sala és dificilíssim. És a dir, ser una persona que tingui tables culturals per bellugar-te per una sala amb opinió, amb elegància, amb finura, saber llegir cada una de les taules amb les seves necessitats, és una feina supercreativa, vull dir, jo t'ho juro...
Complexa.
No, i, però molt maca.
El Carles Armengol, que ha escrit Matar un bar i Collado, la casa de comides, sempre parla de... Hi ha un ritme, hi ha com un ball que es té o no es té a dins una sala i que quan s'aconsegueix aquesta coreografia que tot funcioni, de cop i voltes, quan tornes, perquè t'hi sents també i no saps
part
per què.
És una cosa orgànica, no?, que succeeix, és com una màgia. Jo crec que ha quedat reflectit en aquestes accions això que parlem aquí i que...
Ben resumit i fantàstic el testimoni de la Gemma López per acabar, que la trobareu servint el suro, com ella es resistia una mica a ser cambrera com si fos una cosa de segones o fos menys, i diu no, és que a mi m'agrada, no? I aquesta reivindicació dels locals que
feliç.
Cuiden això. Fantàstic, moltes gràcies Carme per aquests mesos al voltant de les sales dels restaurants, i us sembla que escoltem el Salvador García Arbós, que avui em sembla que hi ha cervellets i coses d'aquestes. Mare de Déu.
Vinga.
Menuts, i tornem a la taula del Caníbal. Això que dèiem, escarxofats al sofà o anant al cinema, clar que sí, amb el Marc Casanovas.
He vist cares de fàstic quan han dit aquests canelons duen cervellet. El nostre receptari té un fotimer de plats icònics cuinats amb vísceres. Posem menuts fins a l'escudella, sense la carcanada i les potes d'una gallina, sense la cua, l'orella, el morro, l'os d'espinada de porc i sense la botifarra negra que es fa en sang de porc degollat, l'escudella seria un brou d'hospital sense suc ni bruc. I per què els canelons són tan agradosos? porten cervellets i fetgets per amorosir-los. Aquest comentari fa venir arcades a més d'un, i més de dos deixen els canelons, que fins aleshores els trobaven deliciosos. Som un país entranyable i visceral. Els nostres grans embotits són farcits de fetge, sang, llengua, ronyons amb budells de porc i de xai. I la botifarra de perol, sabeu per què molts llocs en diem de parracs? Ahà! La carn de perol és el resum de l'amor pels menuts a Catalunya. Els menuts són a l'essència del reivindicat esmorzar de forquilla o de cullera. I ara que avancen el veganisme i el vegetarianisme, volem convèncer la gent de menjar peus de porc, cap i pota, i sobretot l'explícit platillo de menuts, que espero i desitjo torni a ser el gran plat de festa major, amb els caps, les puntes, els colls, les potes, els fetges, els pedrers, els rovells del rosari d'ous nonats, els ronyons, les crestes, el bon cor, la picada i el pa per xucar. Cal dissimular els menuts o s'ha de ser explícit amb la sang i fetge?
El dret d'admissió, Elisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
És un criminal.
També hem servit alguns polítics.
Això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
I punt.
Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. Restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés a Catalunya Ràdio. Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.
Marc Casanovas, periodista, que ja sabeu, ens porta, ens ha portat durant tota la temporada un menú, podríem dir, degustació audiovisual, documental, sèries, pel·lícules, programes relacionats amb el món de la gastronomia. Carme Gasull i Jordi Vilà, apunteu, perquè tot el que avui direm, Marc, sí o sí, sí, és de celebrar. I comencem per una cosa que hem de celebrar, perquè és gairebé un futur a fillet teu, podríem dir, amb felicitacions, felicitats, perquè tindrem documental sobre Ramon Cabau, és a dir, versió audiovisual del teu llibre, d'aquesta òpera gastronòmica Vida i mort de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria. Moltes felicitats.
Felicitats.
Moltes gràcies. Ho he viscut des de l'altra banda. Sempre estic parlant dels altres, mai sí, millor dit, i de cop i volta em trobo immers amb poder vendre el bacallà de la meva obra.
No? I déu-n'hi-do vendre el bacallà, perquè com és això de defensar un projecte, no?, amb sí, molt poc temps, 5 minuts, em sembla, no?
Vam anar al mercat audiovisual de Catalunya a Granollers, i és una experiència... jo diria que positiva, perquè a més aprens molt, perquè són els 10 millors documentals que es volen fer a Catalunya, doncs es presenten allà i tens 5 minuts, però quan dic 5 minuts és 5 minuts amb un compte enrere.
Ja,
per convèncer els directius de televisió, perquè estan els de TV3, els de Televisió Espanyola i la xarxa de televisions locals, que t'estan mirant, és com una tesi doctoral, i durant aquests 5 minuts amb els altres 9 projectes davant teu també escoltant-te, ojo, que la pressió és afegida. Vam vendre tant com vam saber a Ramon Cabau, i una cosa que he de dir molt important del jurat dels directius de televisió. Uh-huh. I dona moltíssima importància al 2026 que el documental tingui paritat de gènere, és a dir, que tant a l'equip com a l'obra hi hagi presència femenina. I dos, també molt important, el pressupost que està assignat al material d'arxiu, perquè el material d'arxiu, quan fas un documental, és molt gran. I malauradament aquest material no és gratuït. Tu, si vols material de Televisió Espanyola o de TV3, has de pagar uns diners. Llavors és molt important que una partida destacada estigui per les imatges d'arxiu, i el 3, evidentment, que la història enganxi per tots els públics. No serveix de res una història nicho. Volen els directius de televisió que la història agradi més enllà del públic gastronòmic. I això és el que jo em vaig encarregar, de vendre a Ramon Cabau més enllà de la gastronomia. No?
I em sembla que no n'hi havia cap més de gastronomia.
Això és molt important.
Cosa que em sorprèn, perquè bueno, és una... no trobaríem ara aquí molts temes que explotar en documentals.
Sí, ens van a favor però... que no hi hagués un altre tema de gastronomia dins dels 10. Estem molt contents des d'aquest cas que fem la producció des de Bacus.
Fantàstic, doncs aquí esperarem, diguéssim, a veure el documental un cop fet, òbviament, i el comentarem.
El desgranarem farem, nosaltres.
Farem sí, jo,
tu callaré, aquell dia callat i en Jordi i jo allà, pim-pam.
Jo ets a dir que el llibre és boníssim, és superinteressant, molt fan del llibre i del tema dels mercats que surt al final,
sí,
també,
sí, sí, sí.
De l'epíleg.
Sí.
Continuem ara amb una pel·lícula que sí que es pot veure, aquesta ja es pot veure, de fet encara està en cartellera, sí. I es diu Pizza Movies.
Quiero montar una pizzería.
¿Cómo que una pizzería, por
pizzería
favor?
Pizzería temática de cine.
Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
¿Ah, te parece mal la idea?
Malísima.
Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
Yo dibujo pizza, ¿será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
¿Sabes qué película es esta?
Pizza Movies, ara estàvem reient. Hi ha frases aquí que aixequen un somriure, dirigida per Carlo Padial i protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. Ho explicàvem fa uns dies, a Marc, aquestes pizzas fantàstiques que apareixen, que han estat creades expressament, sí, òbviament, per l'humorista gràfic i il·lustrador Asier Sanz, conegut pels seus collages, obres d'art comestibles, és una meravella. I bé, què t'ha semblat? Què t'ha semblat? Sobretot la vessant gastronòmica, sí, és a dir, aquesta pizzeria.
Vam anar, a més, a l'estrena amb l'equip de direcció, amb actors, gràcies per ser a la producció de Caníbal, que es va moure ràpid i vam poder assistir a aquesta estrena, al Verdi, amb una pel·li de baix pressupost. Això és molt important, molt, perquè tant el bo i el dolent que això implica, és transcendental per dictaminar un judici, que és, sí, de molt baix pressupost. És una... Ells mateixos parlaven de pel·liculeta, no parlaven de pel·lícula, no?
Ja.
Llavors, què passa? Que a mi m'interessava molt entendre i veure com tractaven la precarietat laboral, tant del món cultural, perquè tots venim del món cultural, els que ens dediquem al periodisme gastronòmic, i també del món gastronòmic. I això ho enganxen, tot fa de pont, entre la crítica cinematogràfica i a les Dark Kitchen, aquestes cuines fantasma.
Surten,
Que, sí, perquè aquestes pizzas que fa la protagonista es fan des d'una Dark Kitchen que tant de moda estan ara amb tot el menjar delivery que et porten a casa. No? Desiree de Fez, que és la parella de Carlo Padial, del director i guionista també de la pel·lícula, va reconèixer a l'estrena que la trama és autobiogràfica. Què vol dir això? Que ella, en un moment de crisi professional fent crítica de cinema, una de les millors crítiques de cine, que per cert és fabulosa quan recomanen pel·lícules de terror, va pensar en obrir una pizzeria de temàtica cinèfila en un moment d'aquest de crisi.
Ella mateixa,
Sí, en un moment de crisi existencial li va dir al Carlo, jo vull obrir una pizzeria, i evidentment el Carlo li va dir, estàs boja? Això és una idea. El director, Carlo Padial, sempre ha tingut un especial interès per tota la temàtica gastronòmica, i ho dic des de primera mà perquè va treballar amb mi a Playground, ell va fer un vídeo que a mi em tenia totalment enamorat, que és, no va anar al Ramen Yajiro, quan estava molt de moda, no va anar a menjar. Sabeu què va fer? Va fer un reportatge a la cua. Ostres. Hi havia una cua d'hora i mitja per entrar al Ramen Yajiro. I ell el que va fer és posar-se a la cua a parlar amb tots ells, i va sortir un reportatge, gairebé et diria, etnogràfic. Fabulós.
Antropològic.
Ell sempre li interessa molt la gastronomia, des de la banda que no pensem els periodistes gastronòmics, perquè a ser cinèfil, el seu nom que pensa sempre amb imatges i amb cine, et planteja una dimensió gastronòmica. Ell, per exemple, té un podcast que el fa des del Bar Cafè.
Ho he vist, això.
Amb els sacs de cafè darrere,
sí,
i entrevista la gent allà dins. Té una mena d'obsessió sempre pel tema gastronòmic, però el que et dic, des d'una vessant molt, molt cinematogràfica. El millor de la pel·lícula.
Sí.
Les pizzas temàtiques. Pizzas, clar, jo sé, Paula, que a més n'heu parlat.
Aquella té, aquella Marilyn.
Aquell Titanic.
Fa entre por i...
Sí.
Són terrorífiques les pizzas que planteja, però a la vegada t'enamores amb aquella tendresa gairebé naïf de les pitges que plantegen.
Una mica dir-te fut.
Sí, i el pitjor és que et diria que la suma de gags bons que hi ha en certs moments no fan una bona pel·lícula.
Ja.
És a dir, jo m'ho he passat bé i he rigut molt en certs moments, però l'engranatge de la pel·lícula en si a mi no m'acaba d'enganxar, però els he de felicitar perquè estan aconseguint, amb una pel·lículeta, com diuen ells, seguint els cinemes, i això és una aventura i una salvatjada, que una pel·lícula amb un pressupost tan baix segueixi enamorant els espectadors, i això és, de veritat, és que per felicitar-los.
Doncs ja ho sabeu, Pizza Movies encara en cartellera, i per compensar, endinsem-nos en el barri del Raval de Barcelona amb la sèrie Ravalejar, que apunta a ser una de les sèries de l'any, si és que no ho és ja.
Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
Ens apugen el lloguer per 6.
Això és legal. El que
fem ha estat intentant salvar aquest restaurant.
Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
Fes-ho fora com sigui.
Doncs revela ja, aquí teníem un petit tastet que la podeu veure a HBO Max, a Movistar, també em sembla, i al novembre a 3CAT, i la setmana passada nosaltres justament vam parlar amb el seu creador, amb el Pol Rodríguez, pobret, que el vam sotmetre a un Yapo Top, que ens explicà la història familiar vinculada al restaurant històric de la família Can Lluís, que també toca relleu, és que toca moltes coses, és una meravella de sèrie, ja ho hem dit, sobradament.
Jo vinc embalat. A veure, Pol Rodríguez, Isaac Lacuesta, felicitats.
Sí.
Felicitats, però amb majúscules aplaudeixo amb les orelles, no puc aplaudir amb els cabells perquè no en tinc.
Sí.
Semblava impossible que en tan poc temps es pogués dir d'una sèrie feta a casa nostra que és tan, tan bona per tots els costats. I a més agafa tota l'aura d'una sèrie com The Bear. I m'explico per què. És a dir, tenim acció, tenim bona direcció, tenim ritme frenètic, tenim un afegitor impagable que és... Ho dic així, de veritat. O sigui, per què dic que és el nostre deber? Perquè toca els nostres temes. Per tant, no n'hi ha prou en fer una sèrie glamurosa ben feta, sinó que tu tens la sensació de que estàs mastegant el Raval. Mm-hmm. Està feta des de la venjança, però no una venjança ni violenta ni sanguinària. Està feta des de voler passar comptes. Quan tu has passat putes, quan has vist com la teva família ho ha passat putes amb el teu restaurant, el Raval... decideixes en fred dir, vale, jo vull tornar-la això en els fons voltors, vull tornar-la als bancs, i crees una sèrie. I crees una sèrie de 6 capítols on demostres totes les maldats que estan passant al centre de la ciutat, molt ben vinculades al tema de relleu generacional en un restaurant, amb un restaurant històric, com Can Lluís, que aquí es diu Can Mosques.
Can Mosques.
I és una sèrie que, de veritat, us la recomano. 6 capítols que passen com si fossin un xupito de gaspatxo de cirera. De veritat, una sèrie dura, aspra, difícil de digerir en certs moments, potser incideix massa en la trama Ocupa en alguns moments, perquè jo crec que ens quedava clara amb certes seqüències, i potser és l'únic però que jo li poso, que en algun moment potser no cal entrar tan a fons amb el temàtic Ocupa, però una sèrie necessària, extremadament vigent i de factura impecable.
Doncs ja, no ens cal dir res més per recomanar-la, només afegir que el Pol Rodríguez evidentment l'havia de fer ell, perquè ell, a més, estava a la cuina amb els pares i ens deia no, és que jo els actors, perquè les escenes de cuina són meravelloses, tinguessin aquest ritme de cuina, Jordi, de corre, que hem de treure el fricandó, anava dient, o sigui, els anava com extorsionant gairebé per darrere, però corre, i acabaven suats, es cremaven les soles, no? Vull dir que aquest ambient està...
Qui busqui ritme frenètic hi és, qui busqui gastronomia hi és, no a fons, però és que és una bona sèrie. Per cert, amb aquest format, amb aquesta estètica de documental, que ho vinculo amb també amb el món documental, perquè en tot moment, quan veus els personatges pel Raval, pels carrers del Raval,
tenen...
la resta de gent que camina pel Raval es tenen els ulls tapats.
Sí.
I dona aquesta estètica de que està passant en aquell moment i que és gent que no són extras, no? I llavors això et dona encara més una veracitat molt gran al que estàs veient.
Sí, doncs ja ho sabeu. Ravalejar. I anem per la tercera proposta, que no és pas una estrena, no. Aquesta, de fet, ja té uns quants anys, però creiem que ara es bon moment per recordar-la i per reivindicar-la.
Fui descubriendo partes de la vida de mi abuelo sin ningún orden cronológico, pero en toda biografía hay equívocos, contradicciones, inventos y exageraciones. También hay omisiones. Todos los hombres de mi familia se han dedicado a la cocina. Mi padre y mis tres hermanos han seguido con la tradición familiar, pero ni yo ni ninguna de las mujeres de mi familia lo hemos hecho.
Això és el documental La cuina dels homes, que es pot veure a 3CAT i a Filmin. Està dirigit per Sílvia Subirós, que de fet és ara, l'estàvem escoltant a la Sílvia, el cognom, òbviament us deu sonar, i per això dèiem que ara és bon moment per veure-la, per veure aquest documental. Ella és una de les filles del senyor Jaume Subirós, ànima del motel Empordà de Figueres, i l'única, Marc, i aquí va, entrem en el quid de la qüestió, de la família que no acaba treballant a la cuina ni del motel ni d'altres restaurants de la família Subirós.
Quines seccions ha quedat.
Sí,
tot és caviar, avui. A veure, la recomanació de la secció jo crec que té a veure i té un matís periodístic, perquè el centenari de Josep Mercader i els 65 anys del motel de Figueres es van celebrar ara.
Sí.
I ell en va parlar en aquell moment, es va aprofitar per també recomanar des de l'escenari aquest documental, que qui no l'hagi vist és molt, molt recomanable a partir d'aquest relat autobiogràfic. Doncs Sílvia Subirós va desgranant poc a poc amb una certa amb una certa foscor, perquè el documental té una tonalitat i un ambient que et va molt immersiu, vas entrant a la història i uau, entres de ple el que seria els pros i contres de conviure amb una família extremadament exigent, extremadament masculina, testosterònica, on la veu dels homes doncs s'imposa.
Un cognom de pes, eh?
S'imposa amb un cognom de pes.
Clar, clar.
I com ella i elles sempre s'han vist relegades en aquest món a no tenir un paper destacat a la cuina. Ella mai va decidir ser cuinera, però tampoc li van suggerir. Ja. Llavors, ella es planteja davant d'aquesta contradicció amb un guió i amb una música, com estem escoltant, i amb un ambient molt seductor, els intríngulis del que és formar part d'una gran família, no? d'una saga familiar catalana de la gastronomia. Súper recomanable. A més, la Sílvia s'està convertint poc a poc, escriu també llibres, és més, va presentar el seu llibre sobre Josep Mercader, aprofitant la ballada del centenari. S'està convertint la Sílvia en un perfil a tenir molt en compte a nivell conceptual, narratiu. Jo almenys ja la vaig felicitar personalment quan la vaig veure el dia del centenari i estic pendent dels següents passos, perquè tinc la sensació
que sortirà
per com escriu i com dirigeix. Us he de dir que qui no la conegui ella, que es miri la cuina dels homes i entendrà moltes coses amb aquesta idea i molt complexa del que hi ha darrere d'una gran família.
La cuina dels homes es pot veure a 3Cat i a Filmin, i a més és una manera fantàstica també, en certa manera, de celebrar totes aquestes efemèrides vinculades al Motel Empordà de Figueres. Moltes gràcies, Marc Casanovas. Déu-n'hi-do, quina última secció.
Mira,
fantàstica.
M'he recordat perdona que et talli, hi ha una frase que va dir el Jaume Subirós que a mi em va deixar captivat, que estava parlant de diferents noms i li vaig preguntar per una de les persones que sempre està amb ells, no? I em diu, no és de la família, però no està contra la família.
I
allà vaig dir, això és interessantíssim.
No està contra la família, no vol dir és com de la família, tampoc.
Faltava la música aquí, quasi d'Escorsese,
una altra pel·lícula.
M'havia oblidat, que no oblidem que el 26 de juny s'estrena la cinquena i última temporada de Verbs, si us plau.
Home, és veritat, que en vam parlar i s'estrena.
26 de juny.
Hi ha un capítol que és com la prequela. Sí, hi ha un capítol, han estrenat un capítol aïllat, de cop i volta, on pots intentar entendre certes coses que havien quedat penjades de l'argument.
Doncs estarem pendents de tot això. Molta feina se'ns gira, eh?
Però la de Verbs catalana.
Sí, revelejar. Marc Casanovas, moltes gràcies. Carme Gasull, Jordi Vilà. Ens retrobem ja mai més en aquesta taula. Oh, no, aquesta temporada.
Ai, 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 ai.
I farem el final.
Hi ha moltes coses aquí per aclarir,
eh?
I farem el final de festa, Ja ho celebrarem. Va, acabem pujant al Tibidabo. Què us sembla? Vosaltres què sou més, de la Talaia, de l'avió, que si aneu al Tibidabo?
De Port Senglars.
De Port Senglars.
No, a mi de muntanya russa.
De muntanya russa. Mm.
Sí, jo de corriols.
De corriols.
Jo m'agrada més l'avió, no?
Jo l'avió.
Realment jo també. L'avió vermell és aquella figura meravellosa.
Jo em marejo a tot arreu allà.
Sí, cara.
Jo també. Jo aguanto força jaquetes als parcs d'atraccions. Pugem al Tibidabo, òbviament volem dir, al parc d'atraccions del Tibidabo, per pujar aquestes atraccions, però sobretot per menjar, perquè el cuiner sevillà català, que és el Rafa Zafra, ha obert restaurant el mateix parc d'atraccions, que es diu Masia Tibidabo, i quan nosaltres li hem preguntat, escolta, quin és el teu plat estrella, ens ha parlat d'aquests calamars a la brasa amb samfaina i sobrassada. Que pinta bé. Almenys el títol, no? Diguéssim. Una abraçada, estimats.
Cuina catalana. Adéu,
adéu,
fins aviat.
Catalana. Sí, sí.
Petons.
Una de las ideas que queremos con la Masía Tibidabo es refrescar el concepto propio dicho de Masía, y la mayoría de las masías pues trabajan mucho productos de la tierra y de carne sobre todo, y en este caso, como en mi relación que tengo por el mar, queremos introducir muchos productos marineros, y hay un producto a mí que me encanta, que es el calamar, que lo cocinamos a la brasa, sacamos su propia tinta, hacemos una vinagreta y le ponemos una champaña, que es una receta típica catalana, se la puedes encontrar en cualquier masía, nunca mejor dicho, y luego la acompañamos con un producto mágico que a mí me encanta por la relación que tengo con las Islas Baleares, que es la sobrasada, que hacemos un aceite de sobrasada y te encuentras un mar y montaña increíble, que me parece que es muy bueno y que tiene que ver mucho con Cataluña.
Y I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, com sempre, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
I la gent oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això, per mi, és el que no té preu.